Molt bona tarda, amics radiogents. Ja tornem a ser aquí. I ara tenim el nostre programa nou d'avui. Venim amb moltes novetats i noves seccions. No t'ho perdis. Comencem! Les nostres seccions del programa d'avui són notícies, cròniques del CGB, el racó de la Lala i el món del Pere.
Els narcopisos. Després de moltíssimes queixes del veïnat, l'Ajuntament s'ha posat en acció. El veïnatge del Raval i part de Ciutat Vella estaven vivint des de fa més de 2 anys una problemàtica a nivell de convivència cada vegada més insostenible en molts dels carrers, portals i pisos. El motiu ha estat els narcopisos, que eren llocs ocupats on es venia la droga, com l'heroïna, cocaïna, a un preu molt baix. El malestar havia arribat a ser tan greu que els nostres veïns van optar per les cassolades i manifestacions de protesta a fi de cridar l'atenció de l'Ajuntament. Alguns fins i tot han hagut de marxar del barri. Tota aquesta conflictivitat va arribar a ser un increment de delinqüència i baralles amb arma blanca i de foc. El Raval ha estat un dels focus principals de la droga, però en aquests moments ja s'ha expandit per barris de tot Barcelona, com per exemple l'Eixample, Nou Barris, etc. Fins i tot capten els turistes que venen a visitar la nostra ciutat.
El passat mes de desembre, centenars de Mossos van aconseguir portar a terme una macrobatuda que va permetre desarticular la màfia dominicana que en els últims temps havia aconseguit tenir el control de bona part d'aquests narcopisos. Tanmateix, caldrà no abaixar la guàrdia. Segons el cap dels Mossos, mai havia hagut una xarxa tan gran en un indret tan icònic. Podria ser que l'especulació i la gran quantitat de pisos buits hagués ajudat. Ara, ja fa força dies que es veu molta més vigilància pel barri. Els veïns estem esperançats de la vigilància continuarà i es procurarà que no es tornin a ocupar els pisos. A la majoria de persones ens agradaria que aquestes vivendes poguessin servir per a persones que han estat desnonades i així aconseguir un lloguer digne per a famílies amb fills.
El cicle de vaga de dones. El cicle de vaga de dones va comprendre el període de 1918-2018. Aquesta tardor hem celebrat un cicle de xerrades i debats a la seu del districte de Ciutat Vella. Les dones que les varen portar a terme eren totes elles historiadores, activistes. La finalitat era reflexionar a l'entorn de les mobilitzacions de les dones a Barcelona i concretament a Ciutat Vella al llarg d'aquests darrers 100 anys. Començant per la vaga de dones de gener de 1918, que té com a referència la vaga del PAP, fins a la vaga de dones d'aquest març passat de 2018. El cicle el va organitzar la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat Vella amb la col·laboració de Cala Dona i la Bonmaison. Es van portar a terme 5 sessions que s'han fet amb ponents enteses en el tema. La primera sessió varen parlar de la vaga de dones de 1918 a càrrec de Soledad Bengoetxea i Maria Cruz Santos. A la segona part hi va intervenir l'Elsa Plaza en el cas d'Enriqueta Martí, un cas també una mica que forma part de la història negra del barri.
La dona en el món del treball a les fàbriques, de la Indiana al tèxtil, a càrrec de la ponent Isabel Segura. I la revolució i Mujeres Libres, a càrrec de Dolors Marín.
A la tercera sessió, la Nadia Baró va parlar de les treballadores contra el franquisme i a la segona part, la Montse Cervera va parlar de la Rambla serà feminista o no serà.
I va continuar les vocalies de dones en el moviment associatiu de Ciutat Vella, a càrrec d'Eva Fernández. I després, el moviment feminista durant la transició democràtica, a càrrec de Meritxell Ferrer.
Després de totes aquestes sessions, vam cloure el cicle amb una taula rodona que vàrem tractar els feminismes en el segle XXI i la situació del feminisme després de la vaga del 8 de març de 2018. En aquest debat van participar la majoria de ponents, acadèmiques, activistes i veïnes del barri. Totes les sessions van celebrar a la seu del districte de Ciutat Vella, que està a la plaça Montsuccés 3, a la sala Ernest Lluch. Bueno, ara tenim una bona notícia que ens ha posat molt contents a tots. Fa cosa de una setmana escacs, es van celebrar els Premis Gaudí de cinema i vam tenir la gran alegria que la pel·lícula del Petitet doncs, va sortir premiada amb un Goya. Perdó, amb un Premi Gaudí. És que estava pensant amb els Goya perquè han estat ara fa uns pocs dies. I bueno, ell va donar les gràcies, va estar molt content perquè a més també va sortir una part de la seva actuació que va fer al Liceu, que havia dedicat a la seva mare i li havia promès que sempre faria aquesta actuació, aquest gran concert, i va donar unes paraules d'agraïment i va enaltir la rumba catalana. I ara, per acabar, doncs una notícia que, clar, n'hem de parlar perquè és una notícia d'aquelles de lluita, no? Aquí al Raval sempre estem en lluita. Li hem posat com un nom la Batalla de la Misericòrdia, però bueno, ara veureu de què va. Des de fa uns dies hi ha una nova lluita veïnal al barri del Raval, perquè es tracta d'una lluita que en alguns casos ha estat anomenada la Batalla de la Misericòrdia. Es tracta de que es pretén aconseguir que es faci el nou CAP a la part del Raval Nord. Vindria a ser on està l'antiga capella de la Misericòrdia. D'aquí vindria la Batalla de la Misericòrdia. El conflicte és que és l'únic espai viable per construir un cap. Anem molt malament d'espais. Però aquest espai és un edifici que es va cedir a l'Ajuntament al MACBA. I ara que l'Ajuntament el vol recuperar, doncs ara aquesta part que té el MACBA es nega a deixar-la, al·legant que hi volen fer ampliacions de les seves exposicions, tallers, etc. I, clar, neguen així el dret als veïns a tenir un cap millor ben digne. Bueno, llavors ara estem en aquest punt, que el MAC ha fet un manifest que ha recollit suport de centenars de persones vinculades al món de la macrocultura, cultura, i el manifest veïnal doncs, també n'ha fet un altre, que on han recollit més de 5.000 signatures, entre elles persones del barri, entitats, i també hi ha persones vinculades al món de la cultura, que veuen clarament que la necessitat d'una atenció a la salut digna és prioritària, en contra d'una èlit cultural. I així estem.
Avui engeguem una petita secció de cròniques del CGB. Engeguem una nova secció que està dedicada a la història del Centre Gimnàstic Barcelonès. En aquesta secció volem explicar la història d'aquest antic gimnàs del barri. Els inicis. El Centre Gimnàstic Barcelonès es va fundar l'any 1933. un nombrós grup d'esportistes de la ciutat de Barcelona van decidir l'any 1930 buscar un local per poder practicar disciplines esportives. Primerament varen designar la labor de trobar el barri del Raval alguns quants del grup perquè investiguessin locals adequats a les necessitats pròpies dels espais que precisaven. A la primera intentona van localitzar un espai adequat al carrer Joaquim Costa. Presentats els dirigents directius al local per negociar les condicions de lloguer, van contractar el pis superior de l'edifici industrial del número 22 del mencionat Joaquim Costa. L'anècdota va ser que la comitiva que va entrar al portal equivocat al costat del visitat pels companys en fer la recerca. Les imatges que ens queden dels inicis de l'entitat són un nombrós grup de socis avituallats en la roba de fer feina, fent de paletes, de fusters, d'electricistes, manyacs, pintors, on, en fi, tothom va col·laborar per iniciar quan abans les seves disciplines. Les disciplines que podem destacar eren la gimnàstica, l'halterofília, la lluita grec-romana, l'atletisme i l'excursionisme. Ben aviat es van anar incrementant en seccions noves d'acord amb les habilitats dels nous associats. Podem destacar l'alpinisme, l'espeleologia, aconseguint en aquesta disciplina el descobriment de nous avencs que es varen legalitzar i registrar a la Federació Catalana de Muntanya. Cal destacar també la ràpida formació d'aquests competitius en les seves disciplines, aquests equips aconseguint molts trofeus que donaven gran relleu a l'entitat dins de les diferents federacions. La motivació que va provocar la creació del CGB podem dir que va venir d'un cantó per la part econòmica i per l'altra la política. A Barcelona hi havia una quantitat nombrosa de locals esportius. Uns eren de caire particular, regentats per esportistes d'èlit que acollien diverses disciplines a preus prohibitius per la gent treballadora. Dins de la faceta d'esbarjo, les saunes, les piscines, els aparells i altres serveis com menjador, bar, sala de lectura i joc, les entitats privades estaven dirigides exclusivament per als clients d'entitats públiques, els partits polítics, els funcionaris i els treballadors del règim.
Us volem recordar que si voleu tenir més informació sobre el Centre Gimnàstic Barcelonès i la seva història, sempre ho podeu fer a la web de la Mediateca, que seria mediateca.rabalnet.org, i a l'espai del CGB, que seria mediateca.rabalnet.org/CGBesports.
Bona tarda, nens i nenes. Arriba el racó de la Lala, el racó dels contes. Espero que aquest d'avui us agradi. Es titula L'escola i el futbol. I diu així. En un poblet de muntanya hi havia una escola on s'ajuntaven una vintena de nens. La meitat eren del mateix poble i l'altra meitat eren de les masies que l'envoltaven. L'edat escolar dels nens anava de 4 a 12 anys. Com a la majoria de pobles, sols hi havia una mestra que pujava cada matí des de la ciutat per donar les classes a tots els nens. Un d'aquells nens es deia Roger. Tenia 10 anys. De petit va patir una malaltia que li va paralitzar les cames. I, des d'aleshores, anava amb una cadira de rodes. A l'hora del pati, sempre jugaven tots plegats, tant els nens com les nenes. El que més els agradava era el futbol. En Roger feia d'àrbitre. Anava amb la cadira de rodes amunt i avall del petit camp de futbol amb el seu xiulet. Tot i que deien que era un bon àrbitre, de vegades s'enfadaven amb ell quan els xiulava alguna falta o penal en contra. Quasi tots els nens eren del Barça, menys tres que eren de l'Espanyol. Cada diumenge es reunien amb els pares al bar del poble per veure els partits pel televisor. En Roger, que era un dels fans del Barça, deia sempre que li faria molta il·lusió anar un dia al camp del Barça per a veure un partit d'aquell equip que tant estimava. També volia visitar el museu que hi havia al costat del camp, doncs li havien dit que allà es reflectia el més de 100 anys d'història del club. L'Adrià era el noi més gran de l'escola. Es quedava sempre una hora més amb la mestra, que per cert es deia Lluïsa, per fer un repàs de tot el que estudiaven. Un dia, la Lluïsa va veure que l'Adrià estava molt distret i més pensatiu del normal, i li va preguntar:
en què penses, Adrià?
L'Adrià no va contestar la Lluïsa i ella va tornar a dir:
Adrià, que no m'escoltes?
L'Adrià va mirar la seva mestra, li va demanar perdó per no escoltar-la i li va contestar:
és que aviat serà l'aniversari d'en Roger i sé la manera que ho podríem fer molt feliç, però necessito ajuda. Potser tu em pots ajudar?
Com et puc ajudar jo?
Va respondre la Lluïsa. Llavors l'Adrià li va explicar que
voldria escriure una carta al Futbol Club Barcelona en nom de tots els nens de l'escola per a veure si poden regalar una entrada al Roger perquè pugui veure un partit de futbol en directe al camp i visitar el museu. El viatge, com saben, que val diners, tots els companys estem d'acord en trencar les nostres guardioles i comprar-li el bitllet per anar a Barcelona. Aquest serà el nostre regal.
La professora, en veure la il·lusió de l'Adrià, va accedir a la seva petició i el va ajudar a escriure la carta. La van signar tots, des de la Lluïsa fins l'últim nen de la classe, i la van adreçar al capità del Futbol Club Barcelona, Carles Puyol, que era l'ídol del Roger. Van anar passant els dies i les setmanes. Fins i tot en Roger ja havia celebrat el seu aniversari. Un dia va arribar una carta a l'escola a nom de la professora, que era del Futbol Club Barcelona. La Lluïsa la va obrir i es trobà una invitació a nom d'ella com a acompanyant dels alumnes, i una altra invitació a nom del Roger i també per a tots els nens de l'escola, per anar a veure el pròxim partit del Barça al Camp Nou, que jugava contra l'Espanyol. Ah, també els hi deien a la carta que un autocar del Barça aniria al poble a recollir-los per portar-los al camp, i un cop acabat el partit els tornaria al poble. La mestra va reunir a tots els nens, menys en Roger, per dir-los que havia rebut la invitació per a tots. Els alumnes saltaven de contents i van decidir no dir-li res a en Roger, tan sols que un diumenge anirien d'excursió. En arribar el dia assenyalat, tots els nens amb la Lluïsa estaven a la plaça del poble, esperant l'autocar. Finalment va arribar. Els pares van acomiadar-los amb el desig que s'ho passessin molt bé. Els nens anaven cantant tot el viatge. De sobte, en Roger, que anava al davant de tot, de l'autocar, va exclamar:
mireu allà davant, és el camp del Barça?
Tots els companys i amics van fer una gran rialla. En Roger va adonar-se que l'únic que no sabia on anaven era ell. La Lluïsa va dir-li que havia estat idea de l'Adrià i que tots els companys havien estat d'acord en fer-li aquesta sorpresa. En Roger va donar les gràcies a tots amb llàgrimes d'alegria i li va fer una abraçada molt forta a l'Adrià. En baixar de l'autocar, hi havia un empleat del Barça que els esperava per portar-los a visitar el museu. Un cop dins, no sabien a on mirar. Hi havia fotos de tots els jugadors que havien passat pel club des de feia molts i molts anys, fins als que jugaven actualment. Les copes i els trofeus estaven exposades dins de les vitrines. Hi havia una vitrina que era molt especial, perquè estaven juntes les 6 darreres copes que havia aconseguit el club. Abans d'acabar la visita, tots els nens i nenes van veure un documental on els explicaven tota la història del Barça. A continuació, van anar al camp i la sorpresa va ser quan van sortir a la gespa on els jugadors del Barça els esperaven per fer-se una foto amb ells. Tot seguit van anar a les seves localitats per veure el partit. L'àrbitre va xiular l'inici. Els jugadors s'anaven passant la pilota els uns als altres. També en van fer forces faltes, que l'àrbit, amb bon criteri, les va xiular. El jugador del Barça, Keita, també va fer un penal a un jugador de l'Espanyol. I finalment, l'àrbit va xiular al final del partit, que va guanyar el Barça per 4-1 de l'Espanyol. Quan el partit va acabar, tots els jugadors, tant els del Barça com els de l'Espanyol i l'àrbitre, es van treure les seves samarretes, les van signar i les van repartir entre tots els nens i nenes de l'escola. L'àrbitre li va dir a en Roger: "Té la meva samarreta perquè continuïs xulant els partits dels teus companys com un àrbitre de veritat. També et regalo el xulet i les targetes per si algú no es porta bé." Que contents estaven els nens. Un cop acabat tot, van pujar a l'autocar per tornar al poble, mentre cantaven l'himne de la Barça. De tant en tant, en Roger deia als seus amics que li pessiguessin el braç per veure si el que havia viscut era veritat o no. Els pares els esperaven a la plaça del poble amb un somriure d'orella a orella. Doncs havien anat a veure el partit al bar de sempre i els havien vist a tots per al televisor. A mesura que anaven baixant de l'autocar, els nens i nenes s'abraçaven als pares i els explicaven tot el que havien viscut. I anaven dient que per molts anys que passessin mai oblidarien aquell meravellós diumenge. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.
Bona tarda, amics. El món del Pere ja torna a ser aquí. Tornem ara amb fàbules. La primera fàbula és una reflexió del treball i el sacrifici per superar-se un mateix. Es titula De tartamudo a orador. Demóstenes, orador griego, fue tartamudo en su juventud. Hizo esfuerzos para vencer su tartamudez y después presentóse en Atenas. Tú no eres ateniense, ni siquiera griego. ¿Por qué dices eso?, replicó Demóstenes. Porque no sabes pronunciar la S. Demóstenes, huyó de Atenas y comenzó de nuevo a corregir su pronunciación, metiéndose piedrecitas en la boca y gritando entre el ruido de las olas y el estruendo de la tempestad. Después su palabra entusiasmaba a los griegos. La noche de Nochebuena y me dejó yo un regalito junto a la candela. Y cuando yo lo vi, pensé que... Doncs mira, us explicarem una petita fàbula relacionada amb les pluges. La fàbula es titula El paraguas de Pepito. Al salir de la escuela, Pepito nota que ha perdido su paraguas. Maldita lluvia, ¿cómo voy a ponerme? Hace mal Pepito en maldecir la lluvia, pues aunque él se moje, la lluvia produce muchos beneficios. Purifica la atmósfera, librándonos de muchas enfermedades. Da origen a los manantiales y mantiene el caudal de los ríos. Fecundiza los campos, hace germinar la semilla y apaga la sed de las plantas. Además, regula las temperaturas del calor y del frío. Acabarem el món del Pere avui i us cantarem una cançó. Som el trio de la Benzina. Es titula Tot el poble cantarà.
Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És tot un poble que es rebel·la, lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. I que un nou dia comenci ara quan surti el sol. Lluitaràs al meu costat, serem més forts i estem units. Més enllà de la mentida i la violència hi ha la pau. Somriu, aixeca't i lluita per la llibertat. Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És tot un poble que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com mil tambors. Que un nou dia comenci ara quan surti el sol.
Si unim les nostres forces, l'enemic no passarà. El joc brut i els seus abusos no ens podran mai fer callar. Colze a colze trencarem les cadenes de la repressió.
Tot el poble cantarà la melodia dels indignats. És Catalunya que es rebel·la i lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors ressonin forts com a tambors. I que un dia comenci ara quan surti el sol.
Y la sangre se tartera. Tú solo quieres quererme y en primavera. Ay, pero yo no soy pinoso, que el corazón tiene de madera. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras.
Bé, la cançó avui ha estat dedicada als nostres presos i exiliats polítics i ens espera uns dies difícils, però pensa que tot anirà bé.
De salchichón, los gitanos forman juerga, ahí allí me he criado yo, con todo el mundo de fiesta, de las calles centenarias, ahí del barrio del portal, ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial, ha nacido este ritmo que es de mucho nivel mundial. De la calle San Clemente.
Aquesta tarda ja ens acomiadem, però abans us volem recordar on estem ubicats. Ara estem traslladats, ens hem traslladat provisionalment al carrer Hospital 56, allà a l'antiga Escola Massana, i ens podeu trobar dimecres i divendres de 16 a 18 de la tarda. Si voleu col·laborar d'alguna manera amb nosaltres, us direm de quina. Podeu contactar amb nosaltres aquí, mediateca@rabalnet.org. Moltes gràcies i fins aviat.
A jugar al frontón y butifarrán.
Por la noche una barrecha de Yanis del Mono.
Una película del cine Padrón y quedarse loco.
Y el tanquillo se fue a Cuba y volvió a echar una rumba. Mientras tanto los gitanos escapando a las Américas.